Imatges del Vesai. Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. Ja fa prop d'un mes que la Universitat de les Illes Balears i el Govern de les Illes Balears anunciaven la posada en marxa del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, el BESAI. El nou equipament de computació d'altes prestacions no només reforça la capacitat de recerca científica en àmbits estratègics, sinó que també vol impulsar el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i l'atracció de talent i contribuir a consolidar la nostra comunitat com un entorn competitiu en innovació i economia del coneixement. El cor d'aquest centre de supercomputació és Talaia, el primer supercomputador de les illes amb una potència de processament equivalent a entre 1.300 i 1.700 ordinadors portàtils fent feina de manera simultània. En coneixerem tots els detalls avui amb el seu director, el doctor Alberto Ortiz. A més, avui també ens torna a visitar el nostre físic de confiança, Adrià García, més conegut a xarxes com el Físico Barbudo. Durant tot aquest mes, ja ho sabeu, ens acosta a la ciència més absurda a través dels IG Nobels, i avui el fil conductor serà la psicologia i el comportament social. Abans de començar, però, anem a veure si això arriba.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això arriba, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes socials són veritat o mentida. Avui parlam d'un perfil de TikTok amb milers de seguidors que ha promocionat uns testos fets a mà per un jove amb síndrome de Down. Un jove que sempre sol sortir en els vídeos plorant o patint maltractaments verbals per part de la seva família, però que és un jove que en realitat no existeix.
¿Cuándo vas a madurar? Nadie te va a comprar esas ridículas macetas.
Aquest jove està generat per intel·ligència artificial. Ara sentíem un fragment d'aquests vídeos que han corregut en aquest perfil de TikTok. I no és més que una molt mala estratègia empresarial, un reclam d'una empresa de venda online, tal com va poder comprovar el servei de verificació de RTVE. Escoltam un vídeo de Facua en què expliquen tots els detalls.
Hemos denunciado ante el Ministerio de Consumo una página web que comercializa maceteros a un precio inflado, utilizando como gancho comercial a un joven con síndrome de Down generado con inteligencia artificial. Hay que ser miserable para esto. La web Mimo Store utilizaba como reclamo a Martín, un supuesto joven que supuestamente elaboraba de manera artesanal todas las macetas que se vendían en la tienda online. Las mismas macetas que te puedes encontrar en plataformas como Temu y similares. Además, los timadores aprovechaban que ya tenían miles de seguidores en TikTok para subir vídeos e imágenes generados con IA, donde aparecía el joven con síndrome de Down trabajando. Aunque era muy cantoso que los vídeos no eran reales, como suele ser habitual en este tipo de contenidos, tenían movimientos faciales un tanto extraños, parpadeos irregulares, los labios no estaban sincronizados con la voz, etcétera, etcétera. Aunque no todo el mundo se da cuenta de esto. Es evidente que estas publicaciones buscaban crear un impacto emocional a los usuarios. En prácticamente todos los vídeos aparecía el joven llorando por no poder vender sus productos o siendo objeto de reproches por parte de sus padres. Después de que Verifica RTVE hiciese público el engaño, la cuenta en TikTok ya no existe y también ha desaparecido la imagen del joven con síndrome de Down de la página web. Pero es que más allá de usar la imagen de un chaval que no existe como gancho comercial, La web Bimostore incluye numerosas cláusulas abusivas en su apartado de términos y condiciones. No las voy a enumerar todas porque no acabo, aunque hay cláusulas por vincular el contrato a la voluntad del empresario, por limitar los derechos básicos del consumidor, por falta de reciprocidad, etcétera, etcétera. Cosas sancionables con Consumo si es que Consumo actúa, si es que Consumo abre una investigación y un expediente sancionador. Y ya es hora de que alguna administración competente actúe y lance un aviso para navegantes sobre lo muy caro que les puede salir cometer fraudes como estos.
Cal recalcar, com escoltàvem en aquest vídeo, que després de la investigació de Verifica RTVE, el servei de verificació de Ràdio Televisió Espanyola, la botiga en línia de Cossiols ha canviat el disseny de la seva pàgina, ha fet desaparèixer aquesta foto creada amb intel·ligència artificial d'aquest jove amb síndrome de Down, i ara el comerç en línia ven Cossiols somrients sense més manipulacions malintencionades. A aquesta hora encetam la secció setmanal de Codi Beta del nostre enviat especial, el món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui segueix parlant de cinema amb aquesta subsecció dins de cultura geek que ha anomenat Autocine. Després de World Games, Hackers 3, avui ve una altra recomanació, La Red.
Benvinguts una vegada més a Cultura Geek, una secció del programa Codi Beta que sempre xerram d'aquestes anomalies de retro, internet, tot el que tingui que veure amb software o videojocs o sobretot aquesta estètica retroinformàtica que tant per això m'agrada, sobretot. Així que avui farem el tercer episodi d'aquest especial d'estiu que es diu Autocine, i serà pues, una recomanació més després de visitar Wargames la setmana passada i també Hackers 3. Espero que hagi disfrutat d'aquestes pel·lícules, perquè la veritat que són uns thrillers així molt palomiteros d'estiu. I avui duem una altra que, bé, sobretot una pel·li bastant interessant que es diu La Red o The Net, una pel·lícula de suspensa que segur us sonarà, perquè està protagonitzada per Sandra Bullock, val, en el paper d'Angela Bennett, i està dirigida per Irwin Winkler, que Irwin Winkler potser no tenim moltes referències d'ell com director, però sí que va a produir quatre pel·lis de la franquícia de Rocky, i sobretot va ser un dels productors de Goodfellas o Uno de los Nuestros aquí en Espanya, la pel·lícula, potser la millor pel·lícula de màfia que tenim, amb Robert De Niro, que està espectacular, i una direcció de Scorsese que és realment sobresalient, no? Bé, La Red tracta sobre aquesta protagonista, Angela Bennett, que és una analista informàtica i, sobretot, està especialitzada en detectar virus informàtics, no? Ella fa feina tota sola a casa, està molt aïllada, aquesta pel·lícula fa una referència de com estan fent feina ara. De fet, és una pel·lícula de l'any 95 i està xerrant d'un tema molt, molt actual, perquè sobretot ara que tenim molt de click workers, un concepte que ja xerrarem un poc més endavant a Cultura Geek, i tenim molt d'informàtics o nòmades digitals, un altre concepte del qual xerrarem, pues gent que fa feina a casa seva o desplaçada o on sigui, que tingui una connexió a internet. Tenim unes quantes feines lligades a la informàtica i a la ciberseguretat. De fet, és una de les professions més demandades actualment i que tenen tots els anuncis de les professions que més se guanyen ara o que més puestos de feina hi ha. I aquesta pel·lícula s'anticipa moltíssim a tot aquest tipus de feina, no? Pues Angela Bennett fa feina molt aïllada, viu tota sola amb sa mare que té Alzheimer, i un amic seu pues li envia un software, perquè un programa perquè l'analitzi, i és un programa que permeteix als usuaris a accedir a base de dades secretes, no? Recordeu que hem xerrat fa un parell d'episodis de documental aquest de Televisió Espanyola, així que el tema de la base de dades és un tema que sempre està de moda, i hem de veure com el cine l'ha tractat i la literatura i tot això, no? Pues, aquest amic de Angela Bennett, que es diu Dale, l'envia aquest programa, ella el comença a analitzar tal, i després, i lo primer així que succeeix a la pel·lícula és que és l'amic de Angela Bennett és assassinat a un vol. Així que aquí comença la trama. Angela Bennett té aquest programa i, evidentment, la seva vida cor perill, així que ha de resoldre tot tipus de barreres i coses per quedar alliberada, no? És una pel·lícula de suspense. Se va estrenar, com he dit, l'any 95, i lluitava amb Apollo 13 i també amb Waterworld. No sé si recordeu aquestes dues pel·lícules. La red va quedar per damunt d'elles, va recaudar 110 milions de dòlars, i partint d'una producció de 22 milions, o sigui que va ser tot un èxit. De fet, això, va guanyar Apollo 13 i Waterworld, dues pel·lícules que van ser molt, molt cultura pop, i pues, aquesta va quedar per davant d'elles. Així que, si teniu aquest estiu una estoneta per veure una pel·lícula així d'acció, la veritat que bastant entretinguda, molt ràpida. Jo crec que les vegades que l'he vist ha passat bastant ràpid. És una pel·lícula molt amable, no té cap escena així truculenta de veritat, i la veritat és que és un dels papers que més m'agraden de Sandra Bullock, que és una actriu que no me diu massa, però és veritat que té un parell de papers que estan molt bé, i la red és així com una cosa molt pop que recorda de finals dels 90, que me va agradar molt. Així que disfruteu d'aquesta pel·lícula i res, ens veiem al següent programa.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toca en Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional, i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
Codi Beta. Anna de la Salut.
La Universitat de les Illes Balears i el govern de les Illes Balears han anunciat fa poc més d'un mes la posada en marxa del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. El nou equipament de computació d'altes prestacions no només reforça la capacitat de recerca científica, sinó que també impulsa el desenvolupament tecnològic, la transferència de coneixement i l'atracció de talent i contribueix o vol contribuir de manera decisiva a consolidar les Illes Balears com un entorn competitiu en innovació i economia del coneixement. El cor de tot plegat d'aquest centre és Talaia, el primer supercomputador de les Illes, una infraestructura de càlcul d'altes prestacions amb una potència de processament equivalent a entre 1.300 i 1.700 ordinadors portàtils fent feina de manera simultània. Aquest supercomputador es posa a disposició dels investigadors, té una enorme capacitat de càlcul, com dèiem, i és una primera passeta per impulsar les Balears com un referent en la supercomputació, la intel·ligència artificial i la innovació tecnològica. Avui volem entendre què hi ha darrere d'aquesta infraestructura, perquè és important disposar d'un instrument com aquest, com un supercomputador propi, i com aquesta tecnologia pot acabar tenint un impacte directe en la nostra vida quotidiana. En parlem avui amb el doctor Alberto Ortiz, catedràtic de la Universitat i director del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears. Benvingut a Codi Beta.
Hola.
Per començar, per totes aquelles persones que no s'imaginin, que no sàpiguen com pensar un supercomputador, com ens l'hem d'imaginar?
Bueno, tu una mica has fet una comparació amb si juntàssim uns portàtils, i més que res feim el símil amb el portàtil perquè és una cosa que tenim a prop, sí, no? És fàcil d'entendre. Doncs això capta una part del que és un supercomputador. Un supercomputador, d'una banda, fa servir uns equipaments de computació que tenen unes prestacions més altes que les que podem trobar amb un portàtil dels que tenim a casa, un ordinador de sobretaula. Uh-huh. La idea del supercomputador és perquè tenim molt d'aquests. És a dir, que el que podem fer és una tasca que és complexa, la podem descompondre en tasques més senzilles i repartir-les entre tots aquests processadors. Doncs això és una part del que és un supercomputador. A part, perquè tot això funcioni, necessitem grans quantitats de memòria, això ho tenim a un supercomputador, que no ho tenim a un portàtil, i d'una altra banda, un altre element important és gran capacitat d'emmagatzematge, perquè típicament els problemes que abordam amb aquest tipus d'equipament són problemes que requereixen un gran volum de dades, per tant necessitem molt espai d'emmagatzematge. I un altre element que és important és el tema de les comunicacions. Aquests processadors han d'estar adequadament connectats com perquè puguem fer de manera efectiva aquesta computació que està repartida entre diferents processadors. Uh-huh. Després hi ha una altra part que està relacionada amb el fet de que són equips que se suposa que han de funcionar en unes condicions més exigents de lo que típicament li exigim a un ordinador portàtil. Tot plegat és el que denominem un supercomputador.
Uh-huh. Com funciona aquesta Talaia? Quan dèiem que pot fer això, moltes operacions, bilions d'operacions per segon, què passa realment dins aquest supercomputador?
Bueno, aquí hi ha dues coses. D'una banda, són els dispositius que es fan servir, l'electrònica que hi ha davall és una electrònica més potent que la que podem trobar un ordinador, uh-huh, un computador personal que tenim típicament a casa. I, d'una altra banda, el punt clau, el que és realment important, és el fet de que repartim una tasca complexa en tasques molt petites. Uh-huh. Això, en particular, el que implica és que necessitem tenir molt de processadors per poder executar totes aquestes tasques petites. Per això el símil d'abans, de si juntar molt de portàtils, no? Uh-huh. És aquesta idea. Sense el paral·lelisme, un supercomputador seria una col·lecció, seria ferralla, seria un munt de coses de ferro un al costat de l'altre, però que en el final farien les coses una darrere l'altra. I això no és el que permet guanyar temps. El que permet guanyar temps és el fet de que podem paral·lelitzar, podem posar tasques que s'executen en paral·lel i, per tant, si abans necessitaven, per posar un número fàcil, 100 segons per fer una cosa, doncs si posam 100 processadors fent aquesta cosa, només necessitarem un segon per fer-ho tot.
Uh-huh. Hi ha projectes en marxa ja a Talaia? S'estan desenvolupant projectes?
Sí. El que és, diguem, a nivell local, estem encara en proves. La màquina ja està operativa, ja pot funcionar sense problemes. A nivell local tenim ara una sèrie d'usuaris que estan treballant en proves i estan llançant allà treballs que estan relacionats amb temes d'astrofísica, temes de química, intel·ligència artificial, etc. Però, a part, el centre, des del març, és membre de la xarxa espanyola de supercomputació, uh-huh, i, com a tal, tenim el compromís d'executar projectes que ens assignen ells. Són projectes també d'aquests grans que necessiten equipament de supercomputació, i ara mateix tenim projectes d'aquesta xarxa executant-se, que estan relacionats amb astrofísica, estan relacionats amb disseny de nous materials, i bueno, això és el que tenim ara mateix en funcionament, però esperam que hi hagi molt més endavant.
Hi haurà convocatòria, com funcionarà? Sí, hi haurà una convocatòria pública i la gent podrà anar afegint-ho?
Exacte, això ha de sortir en els propers mesos, sortirà una convocatòria i bueno, aquesta convocatòria és competitiva, això significa que s'ha de fer una proposta, aquesta proposta desavaluada, serà puntuada i en funció de les puntuacions doncs, els proponents rebran temps d'accés dins de la... del supercomputador.
Mm. En quins àmbits de recerca teniu pensat que tingui més impacte aquest supercomputador? Perquè, clar, n'hi ha molts que ens poden interessar.
Clar, a nivell local la veritat és que tenim bastant d'àmbits que poden aprofitar-se d'aquesta infraestructura. Perquè tenim ja grups que tradicionalment han fet servir equipament de supercomputació. Sí. La universitat ha estat en funcionament fins el juliol. Una infraestructura evidentment, molt més senzilla que la que tenim ara, en particular pel temps, perquè és una infraestructura del 2013, però l'hem tinguda en funcionament i ja hi havia bastant de grups que estaven fent feina, grups de l'àmbit de la física, de l'àmbit de la química, de l'àmbit de la biologia, i bueno, un poc diguem que seria... A nivell local, a lo millor aquestes àrees les que més farien servir aquest equipament. Però en realitat avui en dia és que pots trobar supercomputació per tot. Per tant, jo no m'atreveixo a dir que hi haurà una àrea preferent, no preferent, sinó en el sentit de que hi hagi més personal d'aquella àrea que faci servir aquesta infraestructura. Per exemple, a nivell d'intel·ligència artificial, avui en dia és necessari fer servir supercomputadors per entrenar models tipus, per exemple, el ChatGPT. Això requereix d'un supercomputador per poder-se entrenar. Això significa que àmbits, per exemple, de l'enginyeria informàtica necessiten d'aquesta infraestructura.
Precisament per això et volíem demanar, Alberto, perquè no és només supercomputació, sinó també d'intel·ligència artificial, exacte, aquest BSAI, per tant, està tot lligat. Per què van tan lligades aquestes dues disciplines? Van tant de la mà? Ara ens avançaves una miqueta, no? Que una cosa, no pots fer enginyeria, no pots entrenar aquests models sense utilitzar fent grans càlculs, no?
Exacte.
Hi ha altres elements que uneixin...
Sí. Bueno, en realitat, el que passa és que la intel·ligència artificial, els algoritmes que fem servir avui en dia, són algoritmes molt intensius, necessiten fer molt de càlculs, i estem xerrant de que sense aquest tipus d'equipament entrenar un model pot suposar mesos d'una màquina contínuament en marxa, és a dir, no és una màquina que s'atura després continua, sinó contínuament en marxa necessitaríem mesos. Amb aquests supercomputadors poden reduir aquesta tasca a una fracció bastant important i de qualque manera la intel·ligència artificial és que és inherentment requereix de càlcul d'altes prestacions. En la qual una cosa necessita l'altra. És a dir, si no tens equipament de supercomputació, no pots fer intel·ligència artificial avançada. Podràs fer altres cosetes, però seran més senzilles.
Uh-huh. I té data de caducitat, un supercomputador?
Sí, tot. Uh-huh. Sí. Bueno, això... A nivell econòmic se fan uns càlculs, no? Se diu... Qualsevol equipament tecnològic té 6 anys de vigència i a partir del 7è any ja comença a estar obsolet. Això no significa que les màquines deixin de funcionar. Les màquines poden funcionar. El que sí que és cert és que a partir d'un cert moment comencen a fallar i arribarà un moment en què no tindràs res que funcioni. Aquestes infraestructures estan pensades perquè si falla un component no s'aturi tot. És a dir, tu pots tenir-ho funcionant tot, menys aquell que ha deixat de funcionar. Uh-huh. En el qual això significa que bueno, a partir d'un cert moment començaràs a tenir aquest tipus de fallades i bueno, arriba un moment que hauràs de renovar. De totes maneres, el normal és que, si no hi ha problemes, se faci una renovació, diguem, de manera regular. Per exemple, el BSC, que és, diguem, el referent que tenim aquí a Espanya, el Centre de Supercomputació de Barcelona, renova els seus equips cada 6 anys. I, a més, és estricte, és a dir, ells agafen, cada 6 anys renoven, i, a més, és un dels beneficis de poder estar aquesta xarxa de supercomputació a nivell espanyol, i és que els seus equips, que encara estan operatius, els reparteixen entre els membres de la xarxa. Per tant, pots tenir una mica més d'infraestructura a base d'aquestes sessions que fa el BSC.
Mm-hmm. Ara que parlaves d'aquesta transferència, en aquest cas de material, però m'imagino que també de coneixement, hi haurà en aquest supercomputador d'aquí, en el nostre, gent d'altres universitats, d'altres centres que també pugui venir a utilitzar-lo?
Tenim diverses vies, o tenim previst que hi hagi diverses vies. Una, que ja està operativa, és la que comentava abans, de la xarxa espanyola de supercomputació. Mm-hmm. Ja tenim ara mateix gent d'altres comunitats que està fent servir el supercomputador, perquè el fet de tu estar dins d'aquesta xarxa implica que tu cedeixis una part del temps de la infraestructura a els demanants d'accés a supercomputadors de la xarxa. I ara mateix tenim un parell de projectes que estan ja operatius i són gent de fora de les illes.
I empreses? També s'hi donarà servei a empreses? Com hi haurà una transferència de només de coneixement o també d'altres elements?
La idea és que hi hagi. Evidentment, aquesta és la idea. I, de fet, ja hi ha una certa tradició entre la universitat i les empreses del voltant, perquè amb l'anterior infraestructura, el supercomputador Foner, ja hi havia empreses que sol·licitaven accés i se'ls donava accés i feien allà càlculs al nivell que se podia fer. En la qual cosa el que esperem és que això continuï. Formarà part de la mateixa convocatòria aquesta competitiva d'accés que comentava abans i, nosaltres animam a que ells se presentin. Transferència de coneixement, jo espero que també hi hagi. Ha d'haver, d'una banda, si no tenen experiència fent servir equipament de supercomputació, doncs hi haurà transferència de coneixement en aquest estil. Nosaltres proporcionem suport a l'hora de fer codis que puguin córrer dins del supercomputador. I després, jo també espero que se generin unes sinergies que permetin avançar tant a uns com als altres, als investigadors de la universitat o dels centres d'investigació i a les empreses.
Clar, hi ha un tema molt candent, que és el model econòmic de les Illes Balears. No sé si això, aquesta infraestructura, podria ajudar a diversificar aquesta economia més enllà del turisme.
Clar, això el que permet és abordar projectes que d'altra manera no se podrien abordar, i això en particular pot donar lloc a que vinguin aquí investigadors d'altres llocs, que vinguin empreses d'altres llocs, perquè se poden aprofitar, entre cometes, d'aquesta infraestructura. En aquest sentit, està clar que, alguna cosa dins de l'economia generarem.
Clar, també un dels objectius és atreure talent. Com pot un centre com aquest ajudar a retenir també aquests investigadors que moltes vegades ens passa, els formam aquí, però després se'n van a fora i viuen, o han de viure, després cada trajectòria vital és la que és, però molta de gent, per ventura, voldria tornar aquí, però se n'ha d'anar, no?, per fer aquesta tasca d'investigació.
Sí, a veure, qui s'hi vol anar, evidentment, s'anirà perquè té ganes d'aventura, no? Però qui s'hi vulgui quedar, doncs, té un al·licient més, perquè ara ja hi ha un equipament de supercomputació que fa 2 anys no hi estava, i això et dona unes oportunitats, en particular, de poder executar uns projectes que, com ja he comentat abans, sense equipament de supercomputació serien inviables.
També hi ha una part que és el consum d'energia de la màquina en si i de la infraestructura específica que necessita, no? Es xerra molt del consum d'aigua d'aquest tipus de supercomputadors i d'altres tecnologies del tipus. Quins són els grans reptes tècnics en aquest sentit per mantenir una instal·lació d'aquestes característiques?
Evidentment, el tema de la refrigeració és crític.
Sí.
Nosaltres, des del primer moment, quan vam començar a dissenyar la màquina, ja ens vam plantejar el que la refrigeració no fos líquida, que fos per aire, i ho hem aconseguit de moment. La refrigeració líquida té el problema de que necessites una instal·lació a part per poder fer circular aquest líquid. Això implica cost, significa que part de la inversió l'has de dedicar a fer la instal·lació i després implica el cost de manteniment, perquè significa que això ho has de mantenir. Evidentment, nosaltres ara mateix tenim refrigeració per aire, però també tenim màquines de clima i això també ho has de pagar. Lo qual, això és un cost, això no podem dir que no existeix. Però hem evitat, creiem, una part de necessària d'una inversió de refrigeració líquida. I això, en particular, ens ha permès invertir aquests diners, la part corresponent, en més maquinari. I això, creiem que és positiu.
Sigui com sigui, la supercomputació evoluciona molt ràpidament. Esperem que també aquesta part, no?, d'aquest rendiment energètic pugui també millorar-se aviat. Creus que d'aquí a 5 o 10 anys continuarem parlant de supercomputadors com Talaia, o la computació quàntica canviarà una miqueta les regles de tot?
Sí, efectivament, ara mateix està, la computació quàntica està molt, diguem, molt en l'ambient. No sé exactament on mos dura la computació d'aquest estil. És una computació especial, és a dir, no és la computació tradicional. Això implica aprendre noves coses. Evidentment, això està bé, això no està malament. Jo no crec que se produeixi un reemplaçament, és a dir, no serà substitució d'un per l'altre. poden conviure. Ara mateix està molt en pla experimental la computació quàntica. Els centres de supercomputació més importants ja tenen computadors quàntics. Això és el que passa, per exemple, a Galícia, a Barcelona també, i a d'altres llocs del territori espanyol que hi ha computadors quàntics. I ara mateix són com un complement. Hi ha grups d'investigació que estan fent recerca amb això i aprofiten aquesta instal·lació. Per tant, la conclusió seria que a nivell de... Jo crec que no reemplaçarà, en tot cas, complementarà.
Abans d'acabar, explica'ns. M'imagino que n'hi ha molts damunt de taula, però quins són els reptes prioritaris de futur d'aquest centre de supercomputació de la Universitat de les Illes Balears?
Bueno, el primer de tot és que, evidentment, s'ha de consolidar. Estem començant, en realitat ja fa 2 anys que el centre se va crear, però bueno, això és un procés lento, perquè primer has de reunir tota la finançació per poder comprar totes les màquines, després s'han de posar en marxa, aquestes màquines no se posen en marxa tot d'una, necessiten un temps de configuració i necessiten de personal especialitzat. I tot això fa que, bueno, pues que l'arrencada costa. Després s'ha de consolidar. I ara mateix és el repte que tenim, evidentment, és que això tot comenci a circular. Això, jo a nivell de docència faig docència en el que es diu enginyeria de control, i hi ha 2 conceptes que són bàsics, que és el règim estacionari i el règim transitori. Doncs ara mateix estem en el règim transitori, és a dir, les coses estan canviant per estabilitzar-se. I quan arribem a aquest punt en el qual tot ja és una cosa que va rodant de manera, diguem, normal, doncs aquest és el repte, arribar a aquest punt, i a partir d'aquí, doncs, bueno, ja ens plantejarem altres reptes, evidentment, créixer.
Vos heu marcat un límit per arribar a aquest punt d'estabilitat? Un màxim de temps?
Bueno, jo espero que al llarg d'aquest any que entrarà, aquest curs que entra, que això ja se consolidi.
Esperem que així sigui. Tenim ganes de venir a veure aquest supercomputador.
Quan
o sigui
vulgueu.
Que qualsevol dia ens tens per allà perquè ens ensenyis les entranyes d'aquest ordinador. Moltíssimes gràcies per passar per Codi Beta. Alberto Ortiz, catedràtic de la Universitat i director d'aquest centre de supercomputació i intel·ligència artificial de les Illes Balears. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Ràdio és diversitat.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Codi Beta. Beta.
En aquesta hora donem el sus en aquesta tercera secció, aquesta col·laboració sobre ciència absurda, ciència inusual, investigacions científiques que ens poden fer riure, però també ens fan pensar, com totes les investigacions científiques, aquests IG Nobels que repassam amb físico barbudo Adrià García. Com estàs? Ben tornat.
Molt bé, molt content de tornar a estar aquí a parlar de ciència absurda, que és el tema que més m'agrada del món.
La ciència absurda és el guió d'aquestes seccions, d'aquesta col·laboració. Hem parlat la setmana anterior, parlàvem de investigacions relacionades amb el cos humà, medicina, etc. I aquesta setmana què ens toca?
Avui no ens anirem molt dels éssers humans, però entrarem dins la nostra ment, el nostre cervell. No? Avui anem a parlar de psicologia i comportament social.
Vinga,
no?
Ben interessant.
Sí, a més segur que els humans, com som molt absurdos, no?, en el nostre comportament,
totalment,
segur que n'hi ha molt de temes a tractar. I començarem amb un clàssic, no? Qualsevol que hagi estat a Twitter, a X o a qualsevol xarxa social, mirant els comentaris, segur que identifica això, que és l'efecte Dunning-Kruger.
Sí, amem.
Que va ser l'IG Nobel de Psicologia l'any 2000 i que ens parla d'aquesta observació popular, no? Bé, en aquell cas era una observació, però ja podem dir que és ben així, que és que les persones que menys en saben d'un tema solen ser les que més devotes a opinar una seguretat absoluta del que pensen. No?
Ah, mentre, bé, Maria.
Sí,
ara
mentre que les persones que són expertes doncs, tenen més tendència a dubtar o a expressar cautela, no?, dins d'abans d'alguns temes. Clar, sobre això, abans de publicar aquest estudi, sí que n'hi havia algunes teories, no?, sobre autopercepció, això, però sí que faltava una mica de disseny experimental, una mica més seriós, no?, per identificar aquest efecte, aquest fenomen, i mesurar-lo d'alguna manera, no?, que és una cosa que fa la ciència, no? Parlàvem la setmana passada de que les persones grans tenen les orelles grans, és una cosa que tots hem observat, però cal mesurar-ho i dir, efectivament, posar-ho amb dades.
Sí, clar, però en l'àmbit social o psicològic, per aventura, és més difícil poder, no?, fer aquestes comprovacions o extreure aquestes dades. Explica'ns, amem, com han mesurat aquest efecte Dunning-Kruger.
Sí, doncs van començar amb un experiment amb un grupet petit de persones, unes 45, i els van fer tres exàmens, no?, de tres àrees específiques, com podien ser la capacitat de reconèixer acudits enginyosos, també una prova de lògica i una altra de gramàtica. Uh-huh. No? Després de fer aquesta prova, a cada persona per separat, els hi demanàvem com pensaven que ho havien fet, no? La típica que és quan surts de fer un examen, el teu company te demana com t'ha anat, no?
Sí.
Tu dius, bueno, pues m'ha anat bé o m'ha anat malament.
Sí, o aquell que sempre diu que li ha anat fatal, no?
Li ha anat fatal, sí.
I després treu un 10.
Doncs precisament això és un poc la idea, no? Què vàrem veure, no? Bé, vàrem... Ells, els investigadors, ja després d'això, tenien la nota real de les persones i quina nota o en quin puestos pensaven que estaven dins el rànquing, uh-huh, no? Què vàrem trobar? Varen trobar que, efectivament, les persones que havien tret la pitjor nota, no?, el 25% dels pitjors, no?,
sí,
la cua per davall, tots aquests varen sobreestimar radicalment el seu rendiment. Tots, gairebé tots es pensaven que estaven per sobre de la mitjana, fins i tot del 60% dels companys. No? Què es pot treure d'això? Doncs que les persones que pitjor nota havien tret es pensaven que estaven un poc a la meitat bona. No?
Sí, aquest efecte se podria dir també l'efecte de la mediocritat, no?
Sí, és un poc la mateixa, sí, un poc la mateixa idea. Què varen fer també? A les persones que havien tret una mala nota, els hi varen fer una mica d'una formació després, és a dir, els hi varen explicar com resoldre alguns dels problemes que havien fet, i els hi varen tornar a demanar com se pensaven que havien fet l'examen, no? Tot això sense donar-los la nota real. Després de rebre aquesta formació,
aquest 25%
va estimar millor en quin puesto estava del rànquing.
Encara,
no?,
reconeixien una miqueta els seus errors, idò.
Exacte, sí. També va veure que les persones, els estudiants que estaven al quartil superior, no?, que eren els millors, els primers puestos en el rànquing, van infravalorar el seu rendiment con respecte al grup. No? Tots assumien que estàvem a la mitjana o potser un poc per davall.
Mm-hmm. Ben interessant, idò, aquesta anàlisi, aquest efecte. que veiem així és, cada dia
a xarxes socials. És un clàssic.
Sí, és un niu de persones expertes i això ens passa constantment. La pandèmia varen sortir molts experts,
molt,
no?
Sí, sí.
Pandemiòlogos.
Tothom en sabia de tot.
I cada vegada a les tertúlies en surten experts en matèries específiques que estan de moda. Està bé tenir en compte aquest efecte Dunning-Kruger, aquesta investigació de l'any 2000, que també va rebre aquest IG Nobel que repassam en aquesta secció de ciència absurda, que demostra que els individus amb menor nivell de competència en una àrea determinada tendeixen a sobreestimar-se molt en les seves... s'estimen molt, està molt bé. Sí, tots haurien de ser una miqueta més com aquest 25% de per davall. Què més tenim, Adrià? Quines investigacions més destacam avui?
Doncs anem amb un altre clàssic, no? Que és un poc una reinterpretació de fenòmens que s'han observat a la psicologia de manera reiterada amb els anys, no? Que és el poder de la multitud.
Uh-huh,
no?
Sí.
Hi ha estudis famosos de Milgram, ja pels anys 70, que tracten aquest tema, però del qual em vull parlar és el Premi IG Nobel de Psicologia de l'any 2023. No?
Uh-huh.
Aquest, varen fer un experiment amb persones i varen analitzar la tendència humana, no, de comportar-nos en grup, fins i tot amb desconeguts al carrer.
D'acord.
I com varen fer això? Varen agafar un carrer d'una ciutat a Nova York, no? Uns carrers amb vora punta, on hi havia molta gent passant per allà, i varen tenien càmeres preparades i tenien persones que estaven en còmplices, no?
Sí,
en còmplices de l'experiment, i demanaven a aquestes persones que s'aturessin en sec, estaven caminant i s'havien d'aturar, i mirar en el cel durant 60 segons.
Uh-huh.
I després continuar caminant com si no hagués passat res. Això ho varen fer diverses vegades amb grups de diferent tamany, no? Primer ho feien només amb una persona, després amb tres, fins a 15 persones, no? I anaven mirant, anaven gravant com es comportava la gent del voltant, no? Els viandants que hi havia per allà. Acabaran... Bé, això crec que no sorprendrà ningú, però quan hi havia un grup de persones mirant el cel, és més probable que tu vagis al costat, t'aturis i mires al cel també, que està passant, no?
Mm.
Posem una mica de números. Si només hi havia una persona mirant al cel, només el 4% dels vianants s'aturava físicament allà a mirar, però el 42% girava el cap, a menys que estava passant. Clar, quan el grup comença a fer-se més gran, doncs més persones s'aturen, no? Si tenim un nucli original de 15 persones que de sobte s'aturen i comencen a mirar el cel, el 40% de les persones que passen al costat s'aturen i miren el cel.
Mm-hmm.
I el 86%, és a dir, gairebé tothom que passa pel costat, aixeca el cap, tot i que sigui sense aturar-se. Clar, aquí ja podem començar a treure una conclusió, no? Que és com que hi ha cert nivell crític de grup, de tamany de grup, aquest canvi crític del comportament de les persones, no? Aquest efecte de ramat social.
Sí, sí.
No?
A mi m'agradaria molt tornar a fer aquest estudi ara que la gent només camina pel carrer mirant el mòbil, a veure més si sortirien les mateixes dades o no.
Potser ha baixat una mica, això. Seria interessant tornar-ho a fer.
Perquè, clar, la nostra capacitat d'atenció...
Ha canviat.
Ha canviat molt i també... És que no sé si és que som manco xafarders o que volen xafardejar per una altra banda. Jo crec que xafarders ho som igual.
Jo crec que sí, ho som igual, però bé, també vas mirant una altra cosa, vas amb els auriculars en cancel·lació de renou i no t'enteres d'on estàs.
Vas en el teu món. M'ha fet pensar això amb una imatge d'un videoclip de Radiohead, crec que és de la cançó Just, que en un moment... És molt antic aquesta cançó, i el videoclip, però en un moment donat hi ha una persona ajaguda en terra al llarg de tot el videoclip, clip, hi ha un moment que li demanen, però què te passa, què te passa, què te passa, i quan ell diu, voleu que vos ho digui, vos ho dic, no se sap què diu, cortea, i tothom està jagut com ell, i em ha fet pensar en aquest efecte de mirar al cel, però com canvien els nostres comportaments en grup, en ramat, en manada, quan anem pel carrer, i fins i tot també, no sé si era el de Milgram que mencionaves, que és el de comportament en estadis o en camps de futbol,
Sí, bé, Milgram es va fer un munt d'experiments, no? També el típic d'entrar en un ascensor i que totes les persones mirin cap a l'altre costat i tu, sense saber per què, ho fas, perquè diu, bueno, si la la gent sí, ho fa per mirar, una no? cosa, no?
Ben interessant aquest contagi de persona a persona, en aquest cas per mirar el cel, com confirmam que som xafarders i xafarderes, tot i que aquest estudi és d'anys enrere, segurament ho continuem sent. Què més tenim, Adrià?
Doncs també tenim una altra de les persones que es fan més cultes del que realment són, no?
Anem
al Premi Ig Nobel de Literatura del 2006, que té a veure amb el perill d'emprar paraules llargues, no? Bé, aquest estudi, no? Ja s'havien fet estudis previs, no? On s'havia analitzat la claretat de l'escriptura, no? Però no s'havia avaluat fins llavors de quina manera s'experimenta l'efecte psicològic directe d'emprar un text, paraules com a massa llargues, no? I com afecta això el judici que té el lector con respecte a la persona que ho ha escrit, no? Doncs, bé, els investigadors involucrats en aquest estudi, bé, va ser un només, un investigador, va dissenyar 5 experiments, no? On diferents estudiants universitaris feien de jutges, no? I va agafar textos que ja existien i va crear versions modificades d'aquests textos, no?
D'acord.
Va crear una versió complexa on va fer coses com substituir substantius i verbs senzills per paraules llargues i sinònims una mica arcaics, d'aquests que t'han anat d'anar a un diccionari de sinònims per saber què volen dir. I a d'altres textos va fer el contrari, no? Els va simplificar de manera directa. I tot i que els textos tenien el mateix contingut i el mateix significat de manera formal, es va demanar als lectors, en aquests estudiants, que havien d'avaluar en una escala numèrica la qualitat del text i fer una estimació del coeficient intel·lectual de la persona, de l'autor, no?
Sí.
De l'autor que havia escrit. Bé, quins van ser els resultats?
A veure, sorprèn-mos, Adrià.
D'això. Doncs bé, es va veure que de manera sistemàtica els autors del text que en teoria havien fet servir paraules llargues, no? Que hem vist que els autors eren els mateixos sempre, no? Però els texts llargs, perdó, els texts que tenien paraules llargues van ser qualificats com a menys intel·ligents en comparació als textos senzills.
Aquí m'ha sorprès. Pensava que seria l'inversa. Sí, sí.
Per què passa això, no? Una de les hipòtesis que hi ha a l'estudi aquest és que, bé, com el cervell humà és una mica... No li agrada fer massa feina,
sí.
No? Si un text és fàcil de llegir i d'entendre, genera un poc la sensació de que hi ha certa fluïdesa cognitiva, no?
Sí.
I el lector associa, potser inconscientment, aquesta facilitat amb la claretat d'idees i la competència de l'autor.
Això és a dir, està molt bé.
Si jo he entès molt bé el que m'has volgut transmetre és que jo penso que ho tens molt clar i que saps contar-ho molt bé.
I que t'expliquen molt bé, clar.
Exacte.
Sí,
I això és... fa més bona impressió que emprar paraules massa cultes o massa estranyes o massa llargues o això.
Molt bé. No, m'ha agradat això de que el nostre cervell estigui d'acord amb la claretat i amb la simplesa. Està bé que
sí,
sigui
sí.
Més fàcil.
Calla la fi, la senzillesa és eficiència i això s'ha de valorar.
Totalment d'acord. I d'ahir, un altre estudi que no sabem tampoc si servirà de molt o de poc, però segurament a totes les persones que facin articles científics els hi pot servir, no?
Clar, sí, sí.
Aplicar aquesta senzillesa a l'hora de redactar, que ja el llenguatge científic, evidentment, és diferent del llenguatge col·loquial del nostre dia a dia. Per tant, el cervell humà reacciona positivament en aquesta fluïdesa cognitiva. Com més fàcil sigui de processar, millor percepció tindrem d'aquest text. Vinga, què més tenim? Un darrer estudi?
Sí, doncs acabam amb un estudi sobre l'autoatractiu. Aquest és l'Ig Nobel de Psicologia de l'any 2013. És un estudi que va tenir un mètode experimental bastant extens, no? En dues fases, fins i tot. Bé, comentava primer la primera fase, que va ser un estudi de camp. Bé, els investigadors volien saber si el prendre alcohol feia que les persones tinguessin una millor percepció de si mateixes, no? Et sentissin més guapes, més atractives, més intel·ligents, fins i tot.
Però pel fet de està bevent alcohol o pel fet d'emborratxar-se?
Clar, això és un poc el que volíem saber.
Ah,
sí, sí, sí. Volíem, clar, volíem saber si realment tenia a veure un poc la sensació etílica,
sí,
o era només un pot de... Bueno, he begut alcohol i així com que estic més lleuger, no? Més... amb manco timidesa, no?
Vale.
Bé, a la primera fase varen fer un estudi de camp, no? Varen anar a un bar, varen agafar gairebé un centenar de clients triats a l'alçar, els hi varen fer bufar un alcoholímetre i havien d'avaluar com de guapos, atractius i intel·ligents se sentien en aquest moment. Després varen fer ja una fase, un estudi controlat a un laboratori, també amb un centenar de persones, i bé, els varen dividir en quatre grups. Ja sabeu que a ciència s'ha de fer el que es diu un disseny de doble cec, no? I bé, alguns els hi van donar alcohol real, altres els hi van donar una beguda que era alcohòlica però no els hi deien, altres els hi donaven placebo però els hi deien que tenia alcohol. Varen fer un poc les quatre variants, no? Què varen trobar? Doncs bé, van trobar bastant coses interessants. Una era que les persones que pensaven que havien consumit alcohol es van puntuar a si mateixes de manera significativament més alta i es varen veure molt més atractives en un vídeo que després havien gravat, però també varen veure que la química no influeix a l'autoimatge. És a dir, les persones que havien begut alcohol, però no ho sabien,
sí,
es pensaven que era un refresc, no varen mostrar aquest augment de l'autoestima.
Ah.
És a dir, que el que importa és pensar que hem begut alcohol, no? I tenim aquesta desinhibició. Això és el que ens fa millorar la nostra percepció, no tant la sensació etílica d'haver begut alcohol.
Ostres, va una miqueta lligat amb com deu funcionar, com deu respondre el cervell, no? Directament. O sigui, només pel fet de pensar que anar begut ja se desinhibeix i te perceps diferent. Ben interessant també aquest estudi. Això també passava el mateix als individus, o sigui, era indiferent homes i dones?
En aquest estudi, el manco, la segona part, eren només homes.
Mm.
Eren només homes, sí. Això és un problema que té sempre la ciència, ho sabem,
sí,
que està té un biaix molt gran. I bé, en aquest estudi gairebé estem veient que ho tenen tots.
Idò, i mira, queda pendent de fer aquest mateix experiment,
sí, sí,
entre dones, a veure si els resultats són els mateixos o canvia aquesta desinhibició i aquesta autopercepció. Hem parlat d'aquest efecte beer holder o l'autoatractiu, també d'aquest perill d'usar paraules llargues en els textos científics, de l'atracció que ens genera mirar algú que està fent una cosa i com més persones siguin, més atracció ens genera, i aquest efecte Dunning-Kruger sobre les nostres capacitats cognitives i les persones que més en saben i que manco en saben, en aquesta secció d'avui de IG Nobel sobre psicologia i comportament social. Moltíssimes gràcies, Adrià, que vagi molt bé.
A tu.
And I can't believe I'm still talking about you, that feeling. I should have lost it. I should have lost it by now. I can't believe I'm still holding out and seeing signs I've truly lost it. I've truly lost it this time. Ooh, you're the last. Ooh, you're the last of my old things. Ooh, the cost from my broken limbs. I can't believe I'm still walking around a believer. I should have lost it. I should have lost.
El retrovisor.
El retrovisor d'avui fixant la mirada en l'agost de 1956, quan la científica Dorothy Crawford Hodgkin va protagonitzar una de les fites més importants de la química del segle XX, desxifrar, juntament amb el seu equip de recerca, l'estructura tridimensional de la vitamina B12. El descobriment es va anunciar després de gairebé una dècada de feina i va demostrar que era possible revelar l'arquitectura de molècules biològiques d'una complexitat que fins aquell moment era inabastable. La B12 era una de les molècules més enigmàtiques de l'època, essencial per a la formació de glòbuls vermells, el funcionament del sistema nerviós i la síntesi de l'ADN. La seva estructura química és extraordinàriament complexa, però gràcies a la tècnica de difracció de raig X, Hodgkin i els seus col·laboradors varen aconseguir reconstruir la seva estructura àtom a àtom, un repte que molts científics consideraven en aquell moment pràcticament impossible. Això no només va permetre entendre millor el funcionament de la vitamina B12 i impulsar nous tractaments contra l'anèmia, sinó que també va consolidar la cristal·lografia com una eina fonamental per estudiar biomolècules. L'èxit va obrir el camí per resoldre l'estructura d'altres compostos d'interès biomèdic i va contribuir decisivament al desenvolupament de la biologia molecular moderna. De fet, Hodgkin va rebre el Premi Nobel de Química l'any 1964 pels seus treballs en la determinació de l'estructura de substàncies bioquímiques mitjançant aquesta tècnica. Ara bé, malgrat ser una de les científiques més brillants del seu temps, la seva figura ha quedat sovint eclipsada en la història de la ciència. Fins aquí el Codi Beta d'avui. Lluís Fortesa ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve.